Escoltes A mig matí.
I a mig matí, sintonia de retalls de premsa, com sempre, amb Juani García. Bon dia, Juani.
Molt bon dia. Avui sí que fa bon dia.
I fresquet, no, per això, una mica?
Bueno, no fa tant de fred, no creguis. Feia més fred ahir perquè feia molta ventolera.
El vent és horrorós.
I a més, ahir t'espantaven de que ve la borrasca Diana, que diu que començarà a portar... No portarà pluja, però portarà vent i fred.
Mm-hmm. Sí que... Per tant, que estiguem preparats, no?
Potser sí, ja ho veurem. Aquí és que passa sempre igual. Jo l'altre dia la Meritxell va agafar el nen per portar-lo al col·legi a mitja tarda. Allà baix a la plana no plovia, i quan va passar de les carpes, diguéssim, perquè que ens entenem, cap amunt...
Doncs aquí plovia.
Bueno, plovia, que em va dir mama que no puc deixar el nen, que de l'aigua que estava caient.
Caram.
Jo t'estic parlant de la setmana passada, eh?
Sí.
I allà baix no, ni una gota.
Sí, exacte, que... allà teniu un microclima, també.
Sí, una miqueta. Per cert, des d'aquí li vull donar les gràcies amb el senyor alcalde, amb el programa aquest que tens de les preguntes.
Sí.
Que... i estan les palmeres o els, com es deia, margallons, no? Va dir que
sí.
Es deia, i estan podats. I ara es veu tota l'estat.
Ara es veu tot el cap de,
si tu mires
de
el
la
meu...
romana.
Clar, sencer. Quan me vaig donar compte, dic, oi, que maca que està ara. Que, per cert, el meu WhatsApp, si veus, la foto està feta allà. Perquè ara sí que es veu el cap de la romana.
Molt bé, molt bé. Doncs ens alegrem.
Això vol dir que funcionen les crítiques. O, per lo menos, els consells.
Home, tot el que sigui per millorar, no?
Per
si
dic.
És possible, doncs està molt bé.
Bueno, doncs ara, quan pujava... com sempre, portava la ràdio de roda posada, no?
Ah, clar.
I sentit que tenies la cançó de Xarango,
sí.
Lluna a l'aigua, no? Que, per cert, l'altre dia, amb aquests trailers que solen fer de televisió espanyola, pues sortia que, inclús als diaris, que el Miki faria una versió de la Lluna a l'aigua i del grup Xarango, i que, a més, actuava amb ell cinc músics de la xaranga de Tarragona.
Mm-hmm.
Clar, això ho escoltes i tu dius, pues, en què duverà l'actuació, que bueno, va ser de les primeres, vaig tindre una mica de noctambulisme, però bueno, la vaig sentir, la vaig escoltar, i ara la tornen a repetir cada vegada que fan que volen referir-se al programa, no? I saps que amb allò de que ara s'ha posat de moda les cançons, pues, la música del carrer de Xarango ho han posat com a l'Institut Català de la Salut, cançó que diu, per vacunar-se de la grip, vine al cap a vacunar-te, vine aquí, deixa't cuidar-te. O sigui que...
Molt bé.
Ara, no sé si ha sigut allò de la... de mi calle pa cuando, o la Macarena, que saps que també per als desfibriladors també diu que fan servir-la com eina per poder fer els impulsos aquestes perquè la gent torni a respirar. I ara també vaig veure ahir, el que passa que no sé on tindré el taller, el retall, que els metges... també fan servir la cançó Despacito de Luis Fonsi, no?
També.
Déjame cuidarte despacito, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Dic, mira, ara s'està contagiant. Que, per cert, va bé perquè la gent aquest ritme ja el segueix i després, pues, no dic que ho associï amb aquestes coses, no? Però, bueno, és l'única manera de que la gent entengui de que realment hi ha un problema.
Sí.
Perquè no pot ser que tu vagis a una consulta d'un metge, tinguis una hora i triguin hora i mitja a visitar-te. I t'estic
tens
parlant...
tota la raó.
Et parlo del cap i et parlo... Bueno, et parlo del cap de Caixell perquè és el que pertanyo, no? Però també et parlo dels
especialistes,
dels
no?
especialistes, que també passa més o menys igual.
Sí.
Una altra coseta. Diu que el tambor de Baena, a Còrdoba, avui es decidia si seria patrimoni immaterial de la humanitat. O sigui, que veurem a veure si és escollit o no és escollit.
Molt bé.
Després tenim una altra cosa. S'ha fet un concurs... El concurs diu que es diu Bosques sin Fronteres, del Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambiente. Un nombre muy rimbombante, perquè volien posar menys coses, no? I diu que l'ha guanyat el Pueblo de Navajas, a Castellón, que és un poble de la comarca de l'Alto Palancia, el Olmo de Navajas. Després, al segon lloc, diu, ha quedat Palmera Imperial de Elche, perquè n'han concursat molts arbres. El tercer ha sigut el Almendro Real de Valverde de Leganés, en Badajoz. El quart és el Pino de la Virgen de Palma, en la isla de la Palma. El cinquè diu que és el Pino del Roble de Peñacosa, de Albacete. El sisè, Pinsapo de Grazalema, de Benamahoma, això és la província de Cádiz. Després diu que el setè ha sigut el Pino Arancaunol del Castelo de Soutomayor, en Pontevedra. Aquesta, com que és gallega, doncs... ho he de dir en gallego. La vuitena és l'oliva de Milenarco de la Farga d'Orion, aquesta de Tarragona. però no sé quin és aquest, la Farga de l'Orion. Tu coneixes aquest poble? És de Tarragona, eh? Olivo Milenario, la Farga del Orion. Del Arion, Arion de Tarragona. Bueno, aquest és el vuitè. El nou diu que ha sigut el Garrobo de Fallabrell d'Alfàs del Pi, Alicant. I el desè, Pino Lauricio, de la Iessa, en València. I diu que aquest olmo es diu Ulmos Minor, mill. I diu que té una alçada de 19 metres, té 382 anys i medeix 7 centímetres d'amplada. O sigui que tu, amb els teus braços, potser no l'arribaràs a arrodonir, no? Allò que diuen, abraci l'àrbol, no? A vegades, sense aquests anuncis que fan amb aquestes oliveres mil·lenàries, que per ser...
La Farga de l'Arion, Ulldecona.
Arion, sí, a Tarragona.
Sí, Ulldecona.
Bueno, Ulldecona, Tarragona, no?
1.701 anys.
Sí,
bueno. L'olivera més vella, que bonic és.
1.701, ja veus, doncs no deuen haver-la presentat, perquè aquest que ha guanyat té 382 anys.
Ah, sí. Doncs llavors no és aquest.
A veure si és els vots, eh?
La Farga de l'Arion d'Ulldecona va ser plantat cap a l'any 314.
Sí,
en temps de l'emperador Constantí I.
Bueno, però és que tu t'has de presentar al concurs. Si no s'han presentat... Bueno, si s'han presentat, perquè no, està al nouè puesto.
Clar.
No ho sé. Concurso Bosques sin Fronteres. Si trobes, busques a internet, ho trobaràs.
Molt bé.
O sigui que jo vaig escoltar algú per la ràdio i de seguida, com tu dius, tacatà a les tecles i llavors ja m'ho apuntar. Pues també... Amor Bob Esponja, el creador de Bob Esponja, el Stephen, no sé si ho diré bé, Hillen West, com que jo l'idioma lo aplico a mi, al meu, no sé si ho diré bé. I per cert, saps que ahir estàvem parlant d'aquestes notícies falses que es fan a internet i al Facebook i al WhatsApp i tot això, no? I vaig sentir que deia un periodista, que ja fa uns quants dies, diu que el ministre de Cultura, el Josep Guirau, no es diu Guirau? Bueno, tampoc estic molt posada amb els ministres, no sé com es diuen. Bueno, em sembla que és Josep Guirau, no sé. Pues diu que en boca d'ell van posar amb el Twitter que el Carlos Ruiz Zafón havia mort. I clar, ell diu que quan li van comentar li va dir, però si jo ni he estat mai a les redes socials ni penso estar-hi, diu, per evitar tot això. O sigui que era una mentira falsa. Després, clar, el Carlos Ruiz Zafón va dir, però bueno, com pot dir un ministre això de cultura si jo encara estic viu? Però bueno, aquestes
molt coses, malament.
Aquestes coses estranyes. Una altra cosa una mica simpàtica, no? Bueno, simpàtica per l'escala de gim, el que li ha passat no ho crec, no? Diu que una dona, doncs té un amant, no? I aprofitant que l'home està treballant,
sí.
Pues, se'n va amb el seu amant. I el seu amant pues, demana un cotxe d'aquestos... No sé si serà de VTC o serà de Uber o de què serà. O serà un taxi normal i corrent. A casa que demana un cotxe, que marxaven de cap de setmana, i diu que quan arriba el xòfer, resulta que el que conduïa el cotxe era el marit d'ella. Diu, estava fent una substitució, per això no constava el seu nom com a xòfer, clar. Es veu que li envien el nom del xòfer... va trobar. La pobra hauria de quedar-se amb una cara, no?
T'imagina't.
Que tu demanis un cotxe amb el teu amant i resulta que el que condueix a sobre t'hagi de portar sent la seva... Bé, aquestes coses estranyes. Bueno, també saps que Messi ha passat una lesió, no? Perquè amb tot el que li va vindre. I diu que una miqueta abans havia tingut un acte simbòlic de posar la primera pedra del nou pediàtric de Càncer Center a l'Hospital de Sant Joan de Déu,
sí.
Que serà el centre d'oncologia infantil més gran d'Europa. O sigui que, segons diuen, ha posat 2 milions d'euros. No sé si és... Perquè, clar, aquesta gent, si no ho desgrava, ho ha de pagar. Doncs millor invertir-ho aquí que saps on t'ha anat, no? Dic jo. Però, bueno, d'això tampoc en podem nosaltres fer molta cosa. I... Aquí tengo una dita que digo, usted puede saber más de una persona por lo que dice de los demás que por lo que los demás dicen de ella. Claro, si la gente comienza a hablar, pues tú a la larga, pues tú también te enteras de lo que diuen. Bueno, una otra cosa, digo que los pitufos cumplen 60 años.
Oh.
Yo pensaba que eran más jovenets.
Doncs déu-n'hi-do, ¿no?
Pues mira, sí. Digo que van ser creados por el dibujante belga Pierre Culifort. Culifort, no sé.
Culiflor, sembla que estigues dient.
Culifort. No sé si fort de cotxe i culli de collir, o sigui, culli fort, no sé si es dirà així, Pello, és el seu apodo, no? O el seu àlies o com sigui. Diu que van aparèixer per primera vegada l'any 1958 I diu que els Pitufos ja són successionaris, però aquests petits personatges van fer la seva aparició com a secundaris en el còmic La flauta de los seis pitufos, de la sèrie de Johann Ed Pirlui, que es publicava al setmanari Le Journal de l'Espiró. Diu, en aquest episodi li roben una flauta màgica i se'n va fer-se amb una altra. I el mago Omnibus envia els protagonistes al País Maldito, on viuen els pitufos. Aquests diu que eren uns duendes azules que portaven un gorro blanc i parlaven un idioma propi. Que, per cert, saps que a la serrania de Ronda i al poble de Júzcar, que li diuen el pueblo de los pitufos. Però ara resulta que des del 15 d'agost d'aquest any pues, li han prohibit que faci servir aquest nom. Sí, que seguiran pintats de blau igual que abans, però no podran dir que són el poble dels pitufos. De fet, el que abans sí que tenien pitufos per tot el carrer i tot allò, però resulta que els descendents d'aquesta gent li exigien el 12% de tots els guanys que tinguessin al poble. Imagina't, un poble de 226 habitants, quins guanys podia tindre? Sí, necessitarien pobra gent diners a sobre. I només tenen pitufos a la porta la persona que es dedica a vendre el merchandising aquest dels pitufos. Els altres, pues, ja et dic, sí que segueixen pintats de blau, però sense fer menció al pueblo de los pitufos. Que, bueno, la gent ja el coneix com el pueblo de los pitufos i s'ha quedat pitufitau.
Home, està xulo, eh?
Sí, bueno, si tu t'hi fitxes, també ho mires i ho veus.
Ara t'has de cansar de veure sempre allò tan blau, eh?
Jo que sé, és com los pueblos blancos de Cádiz. Sí que són tots blancs, són molt macos, però bueno, cadascú, pues, ja veus. I bueno, diu que una nova tècnica permet canviar de sexe en una sola operació. I és un metge que és de l'Hospital Valencià que diu que va trigar a convertir un tract sexual a 17 hores al quiròfan. I aquest noi, aquí no ho posa, perquè ho he estat buscant i no ho posa, que és jovenet, eh? Té, no sé quants deu tenir...
Jovenet.
Sí, jovenet. El doctor es diu César Noval, explica el seu procés per realitzar el canvi de sexe amb una sola operació. La característica que té aquest senyor, que quan deixa el bisturí, és àrbitre de futbol, i és de València. Sí, que jo perquè ho vaig veure a la tele, perquè aquí no ho posa, però és el mateix, perquè clar, és la mateixa cara.
Sí,
a més, si t'hi fitxes, deu tenir 30 i pocs mags, no molts.
Molt bé.
Sí, aquí tot es va acumulant. L'altre dia parlàvem que teníem la millor doctora del món, que era de Valladolid, i ara tenim una espanyola que és la millor recepcionista d'hotel del món també. Es diu Sofía Barroso, té 27 anys i ha guanyat el certamen mundial gràcies a la seva empatia, carisma, dolçor i serenitat. O sigui que ja està bé. I bueno, aquí ens parla d'aquesta madrilenya que porta treballant a l'Hotel Cinco Villamagna, clar, no és un hotel qualsevol, no? Que està al passeig de la Castellana i, bueno, i a les seves esquenes diu que té un sinfín d'anècdotes i peticions com els més pretendents personatges. Això sí, la discreció i prudència d'aquesta eficient jove, que intenta evitar sempre el no com a resposta, li impedeix entrar en detalls, clar. El que no podrà, pobra noia...
Home, evidentment.
A vegades jo veig que fan alguna entrevista i li diuen, quins personatges han vingut? Home, això queda dintre de l'ètica professional. Nosaltres no podem... No podem... Bueno, i aquí tinc el senyor Josep Ramon Conreal, que ens fa el vora viu. Diu, jo també vull ser Gibraltareny. Saps que ara la política aquesta que han tingut amb Gibraltar, no? Que, per cert, el que no hi entenc és que un president d'un govern se'n vagi a Cuba amb els dies que té l'any per poder fer-ho, quan s'estava debatint a Brussel·les, al Parlament, una cosa que era d'interès urgent i primordial a Espanya. Això és jo, com a gent de carrer, eh?
Sí, sí.
Diu, ara que debaten si les escoles catalanes adoctrinen, que si vinguin el record de com ensenyaven els límits geogràfics d'Espanya a la nostra època, són coses com la taula de multiplicar de Maginet no s'obliden mai. La descripció de les fronteres feia així. Espanya limita el norte con el mar Cantàbico, que, per cert, aquesta... també era la que jo deia, quan anava a col·legi, França i los Pirineos, i a l'est el mar Mediterrani. A l'oest, con Portugal i l'Oceano Atlántico. I al sur, això ja no, és una vergüenza, Gibraltar. Recordo haver tingut de petit veritables neguits a causa de la vergonya del penyal. L'oncle Ramon em va dur a veure'l de lluny perquè s'apropar-se era trepitjar el realisme de les tenebres. Han passat més de 3 segles des del Tratat d'Utrecht i Espanya segueix estigmatitzada per Gibraltar. Més enllà de les ferides de l'orgull patri, Gibraltar ha passat a ser d'una posició militar estratègica a convertir-se en un paradís fiscal molt rendible,
molt rendible per als gibraltarenys i molt profitós per als consorcis bors com el joc online. Les rentes, diu que les 30 companyies que aglutinen el 60% del volum mundial d'aquest negoci tenen la seu a Gibraltar, des d'on les potents xarxes de fibra òptica entren a la Unió Europea de forma procas. Els gibraltarenys tenen la tercera renda per càpita més alta del món. Fes números. Espanya està al lloc 36è. És una vergonya, no? Diu, no cal dir que els llanitos, com així li diuen els gibraltarenys, tenen unes ganes tremendes dels espanyols... Vaja, que somnien tot l'any, tot el dia, vaja.
Sí.
No, ja veurem.
És un orgull.
I aquest també fa una carta, que tothom hem dit el mateix, no? Diu, termino unas gestiones en el ayuntamiento y enfilo la calle del Castillo, arteria comercial de Santa Cruz de Tenerife. A la izquierda dejo la sede del Parlamento de Canarias. Avanzo 100 metros hasta la plaza de España, donde se ubica el Cabildo. Apenas estiro un poco el cuello y ya veo detrás la Delegación de Economía y Hacienda. Y en menos de un kilómetro cuadrado tropiezo con las cuatro administraciones, local, provincial o insular, autonómica y estatal. Oiga, que no las regalan, que hay que mantenerlas. Puede que sea el momento de reconocer que esta familia se vino arriba y nos compramos un chalet de cuatro pisos cuando nos bastaban dos o tres. Llegamos juntos a fin de mes con los salarios que tenemos y la cosa no parece que mejore. Los tiempos cambian, somos más. Los abuelos de la casa demandan cada vez más atenciones y, por si fuera poco, ya hay algún hijo que amenaza con independizarse bajo el pretexto de la falta de libertad en esta casa. En fin, cría cuervos. Que també té raó, per què volem tantes... Que, per cert, ahir veient el Facebook una mica, vaig veure, vaig veure, que el senyor Pedro Sánchez aquest divendres proposarà l'immunitat, o com se diu, immunitat parlamentària, pot ser? Aquesta gent que... Que no pots tocar-la, vaja. Uh-huh. Però, clar, necessita tres quintes parts del ple, d'allò perquè surti endavant. Ja veurem a veure. Però tota aquesta gent no són gent com nosaltres?
No, es veu que no.
Però és que mon germà sempre ho diu. Jo tinc una carrera i per fer una cosa l'he de demostrar que tinc la carrera. I aquesta gent són polítiques, no tenen carrera, no saben res, i mira, aquí els tens guanyant.
Home, molts sí que tenen.
Sí, ara, alguns, altres no, eh?
Bueno, doncs, encara que sigui de la Universitat Juan Carlos.
Però... Sí, que són fotocòpies de copia i pega, no? O corta i pega. Bueno, doncs aquesta carta l'escriu el senyor Andrés J. Moreno, que és de Vilaseca. Diu, el vaso de agua, que aquesta també l'he dit jo moltes vegades, diu, a finals del 2018, en ple segle XXI, em sembla bochornós que els ugiers tinguin que portar un got d'aigua als oradors de les tribunes del Congrés dels Diputats o del Parlament de Catalunya. Això detalla la nostra soberbia i l'arrogància dels nostres polítics, que utilitzen els ugiers com si fossin els seus criadors. És tan senzill com posar tantes botelles d'aigua com oradors hi hagi i quan s'acaba el seu turn s'emporten la botella i el seu got. I ala, i aquí paz i després glòria.
Doncs sí.
No, han de tenir pobra gent allà portant-los... que, per cert, també corre per internet una foto que està mig parlament buit i els que queden estan tots dormint. Però va amb una boca nena fent uns badalls que dic, pare meva, això són els representants, eh? Vés-te'n tu a treballar i dorm-te.
Sí, sí.
Quan estàs en línia, sí, sí. Quan estàs... Doncs diu que el capçal de la dutxa conté microbis peligrosos per la salut.
Oi!
O sigui que... És veritat, netegem les aixetes, traiem els com se diu... Ara no t'ho dic. Com es diu?
Sí, allò, el ruixador.
Sí, el ruixador, però té un nom, ara no me'n recordo. Bueno, és igual. Un estudi que es va portar a cap en diverses ciutats dels Estats Units i d'Europa, per al qual es van analitzar més de 650 caps de dutxa, assegura que la popularment coneguda com el cachofa conté uns microbacteris que en forma d'aerosol poden transmetre una enfermedad infecciosa pulmonar. Diu, així mateix es va descobrir que les alcachofes de metal són més propenses a acumular bactèries que les de plàstic. O sigui que quan tu hagis de canviar-la, te la poses de plàstic.
D'acord, ho tinc en compte.
Bueno, jo sempre la deixo amb aigua calenta amb vinagre i la fico dintre. Però bueno, a vegades es queda tota blanquina, però bueno... És el que té.
Sí.
I ara aquí el senyor també aquest ens parla de... Ha vingut el xino, no? El xinxiago, com se digui. No sé com es diu. Bueno, és igual. El Xi Jinping. Xi Jinping, és que amb aquestos de la
Xina... Bé, amb ell acabarem.
Diu que el president de la Xina, Xi Jinping, va adornar ahir la seva arribada a Espanya en visita oficial amb un article al diari ABC on textualment deia: malgrat la llarga distància geogràfica fa més de 2.000 mil·lennis, Xangan, a l'antiga capital xinesa, i la ciutat de Tarragona es van connectar per la ruta de la seda, itinerari pel qual la seda i els té xinesos eren duts a Espanya al compàs de la dringadissa dels esquíndels camells salvant el vast continent euroasfètic. Corrent i tot, hem arribat a consultar els historiadors de la Universitat Rovira i Virgili a la recerca històrica de la ruta de la seda entre Tarragona i la Xina, però ningú no ha sabut donar-me raó. O sigui, que no saben si fa 2.000 mil·lennis Tarragona i Xangan connectaven mitjançant les caravanes de camells, però no hi ha dubte que actualment la ruta no només és la seda, sinó de 400.000 articles repartits en 2.000 categories que surten dels ports xinesos en destinació al port de Tarragona. Entre altres, diu el remarcable la colònia d'estudiants xinesos de la URB, la rectora de la qual acaba de tornar del gegant oriental on ha anat a reforçar els gegants acadèmics, clar. Una vegada que estàs a la universitat, doncs pues, res. Algú hauria de convidar a Xi Jinping a venir a Tarragona perquè vegi amb els seus propis ulls que aquella dringadaissa d'esquidells de camell ha derivat en aquestes muntanyes de contenedors, clar.
Molt bé.
Que per cert, vaig anar a Tarragona l'altre dia i vaig comptar 10 vaixells esperant per entrar a port, eh?
No està malament.
Dice, no te pongas a contemplar toda la escalera, simplemente da el primer paso. Martin Luther King.
Perfecto.
Molt bé.
Doncs, Juani, moltes gràcies i bona setmana.
Bona setmana. Adéu.